Ràdio Estel.
Bon dia, és dimarts, 5 de març de 2013, són les 8 del matí.
El primer cafè, edita i presenta Ignasi Miranda.
Els cardenals celebraran avui la tercera congregació general, després que ahir van tenir les dues primeres trobades d'aquests dies, prèvies a l'inici del conclave. Segurament avui coneixerem la data d'aquesta reunió decisiva per elegir el nou papa. Segurament la data d'inici serà diumenge o dilluns, tot i que estarem molt pendents del que acabin decidint els 115 cardenals electors que es preveu que avui ja completin la llista definitiva o, en qualsevol cas, en les properes hores. Ahir, després del jurament, segons els quals no poden revelar als cardenals cap informació relacionada amb el procés, hem entrat en uns dies en què els més de 200 purpurats i després només els 115 electors, és a dir, els que tenen 80 anys o menys, combinen els treballs pràctics i el diàleg amb la pregària i la meditació, dos elements essencials per entendre des de la fe la importància d'aquest moment per a l'Església, present al món i alhora dipositària d'unes veritats i d'unes tradicions en les quals creuen més de 1.300 milions de persones, com a mínim. La data d'inici és encara una incògnita i tots els cristians tenim una participació, encara que no sigui directa, en les votacions en aquesta elecció del papa. Esperem, com s'ha dit i ha comentat algunes vegades, per exemple, el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, que, amb l'ajuda de l'Esperit Sant, els 115 cardenals electors elegeixin, sobretot, la millor persona, el millor successor de Pere possible, un papa que sigui dinàmic, que sigui innovador i que pugui conduir l'Església dels propers anys. Aquest és el desig que tots compartim. Passen ara ja 2 minuts de les 8. Salutacions del Gerard Carrión i la Sara Cruz a la redacció, el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem el programa resumint, com cada dia, l'actualitat de les últimes hores. Si no hi ha sorpreses, avui se sabrà quan comença el conclave en el qual serà elegit el successor de Benet XVI. La data d'inici probablement serà diumenge o dilluns, encara que caldrà esperar que arribin avui a Roma tots els cardenals menors de 80 anys, ja que són ells els que tenen la prerrogativa d'avançar el dia que es pronuncia l'anomenat extra omnes, que vol dir tothom fora, abans que es tanquin les portes de la Capella Sixtina i comencin les votacions per elegir el pontífex número 266 de l'Església Catòlica.
Ahir al matí faltaven encara per arribar a Roma 12 dels 115 purpurats electors, entre ells Antonio María Rouco Varela, arcabisbe de Madrid i president de la Conferència Episcopal Espanyola, que es va unir a la tarda, quan es va decidir que avui i demà només hi haurà una reunió. És la primera congregació d'ahir on hi havia 142 prínceps de l'Església, dels quals 103 eren electors. Va portar la veu cantant el degà Angelo Sodano. L'altre personatge de pes era el camarlenc Tarcisio Bertone, encarregat de portar les regnes de l'Església durant la seu vacant.
En la primera part de la trobada d'ahir, celebrada a la sala del Sínode de l'Aula Pau VI del Vaticà, els cardenals van fer el seu jurament, segons el qual mantindran el secret sobre tot allò que es refereixi al procés que portarà a l'elecció d'un nou papa.
Després es va decidir que el predicador de la Casa Pontifícia, el caputxí Rainero Cantalamessa, dirigís a la tarda la primera de les meditacions de les congregacions generals. En la sessió de la tarda, els cardenals van preparar l'esborrany d'una carta d'agraïment al papa emèrit Benet XVI. La frenètica activitat d'aquests dies del Col·legi Cardenalíssim contrasta amb la tranquil·litat de la qual el bisbe emèrit de Roma gaudeix a Castel Gandolfo, on viurà durant els propers 2 mesos fins que acabin els treballs de condicionament del monestir dintre del Vaticà, on es traslladarà a viure.
Encara que no és a l'ordre del dia, en aquestes jornades els cardenals poden parlar del cas Batilix, la crisi motivada per la filtració de documents confidencials. El cardenal Raimundo Damasceno, arquebisbe de la diòcesi brasilera de Aparecida i president de la Conferència Episcopal Brasilera, va explicar ahir al diari L'Estampa que, encara que els tres membres de la comissió encarregada per Benet XVI d'investigar el cas no faran públics els seus resultats, sí que oferiran informació. Recordem que aquests cardenals, que són majors de 80 anys i no poden votar en el conclave, són l'espanyol Julián Herranz, l'eslovac Josef Tomko i l'italià Salvatore De Giorgi. I el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, va qualificar ahir la primera jornada de congregacions generals de serena, constructiva i positiva, i va explicar que ahir mateix van prendre la paraula ja 13 cardenals en la trobada per parlar sobre el calendari de reunions i per introduir els temes que s'hi abordaran.
Els dies previs al conclave són molt útils perquè els purpurats es vagin coneixent i plantegin els reptes de l'Església. Quan estigui clar el quadre, arrencarà la recerca de la persona més capacitada per afrontar-lo.
I una trista anècdota que no va passar a més: un home vestit de bisbe va intentar colar-se ahir al recinte on se celebrava la primera congregació preparatària per al conclave que escollirà el successor de Benet XVI. El fet es va produir abans que comencés la reunió i mentre arribaven els 142 cardenals que hi van participar i davant de desenes de periodistes, tot i que l'home, que el diari L'Estampa identifica amb el nom de Ralph Napierski, va aconseguir burlar un primer control de seguretat de la Guàrdia Suïssa, posteriorment va ser interceptat i va ser expulsat. Repassem ara altres notícies de les últimes hores. El fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, destituirà el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, per les declaracions que va fer sobre la consulta d'autodeterminació a Catalunya. Torres Dulce va signar ahir un decret per aplicar un expedient de retirada del càrrec a Rodríguez Sol, que defensava que era legítim que Catalunya aspirés a consultar els seus ciutadans sobre el futur polític.
Torres Dulce reunirà el Consell Fiscal perquè es pronunciï sobre l'expedient, però en un comunicat ha argumentat que l'expedient s'obre per les recents declaracions públiques realitzades per Rodríguez Sol. El fiscal general de l'Estat s'empara en l'article 41.5 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, que preveu que els fiscals caps i també els tinents fiscals podran ser rellevats pel govern espanyol a proposta del general de l'Estat, que haurà d'escoltar prèviament el Consell Fiscal i l'interessat, i en el seu cas el fiscal superior de la comunitat autònoma. Rodríguez Sol serà citat en els propers dies perquè s'expliqui davant del fiscal general de l'Estat.
Ahir, bona part dels habitants del municipi de Flix es van desplaçar a Barcelona per manifestar-se en contra de l'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa Aircross, que té previst acomiadar 156 treballadors, que són tres quartes parts de la plantilla.
Els manifestants van tallar l'avinguda Diagonal i van exigir mesures per evitar el màxim nombre d'acomiadaments possible. L'alcalde de Flix, Marc Moore, va declarar que el grup químic està matant un poble i també una comarca. Moore també va reclamar que sigui l'empresa qui es faci càrrec dels costos que generen els seus residus tòxics.
Ahir es va anunciar, d'altra banda, que Xavier Martorell ha decidit renunciar al seu càrrec de president de Convergència Democràtica a Sant Cugat del Vallès, tot i que continuarà com a director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat.
Oriol Pujol va parlar de tres motius per la renúncia: la pressió exercida, perquè la seva salut se n'ha ressentit, i perquè no es pugui interpretar que vol generar un conflicte entre el partit a Sant Cugat del Vallès i entre l'Ajuntament. Escoltem.
Em porten a anunciar-los que el Xavier Martorell aquest matí ha presentat la seva renúncia a la seva responsabilitat que té a Convergència Democràtica de Sant Cugat. I ho fa per la pressió exercida, en tant que això d'això se n'ha ressentit la seva salut, que en cap cas es pugui interpretar que ell és un generador de problemes o que s'enceta un conflicte entre el que podria ser Convergència Democràtica de Catalunya a Sant Cugat i el propi Ajuntament de Sant Cugat, on vostès saben que al capdavant també hi és Convergència Democràtica de Catalunya.
De tota manera, Pujol Ferrusola va afegir que Convergència i Unió és més víctima que Butxí, en aquest cas de les escoltes, ja que molts informes són sobre persones de la federació. Ha qüestionat el comportament d'Alicia Sánchez Camacho i ha recordat que la presumpta implicació del PSC, doncs Xavier Martorell, doncs també va ser cap de seguretat del Barça i va reconèixer que Método 3 va fer alguns serveis per encàrrec seu als locals de Convergència Democràtica Sabadell.
En qualsevol cas, per avui està prevista una reunió de l'Assemblea Local de Convergència a Sant Cugat, on Martorell té previst assistir i donar explicacions. I acabem amb un últim apunt breu. Vic va aprovar ahir, ser sobirana fiscal, és a dir, pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana i no pas a l'espanyola. Aquest gest d'insubmissió fiscal no s'aplicarà fins que l'Associació de Municipis per la Independència hi doni la cobertura jurídica.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. L'atur ha registrat un nou màxim a l'Estat en sobrepassar les 59.000 persones més durant el mes de febrer. Així, el nombre total d'aturats supera per primer cop els 5 milions de ciutadans i se situa concretament en els 5.040.000 persones, un 1,19% més que el gener, segons les dades difoses ahir pel Ministeri de Treball.
Es tracta de la xifra més alta en tota la sèrie històrica comparable que va començar l'any 1996. A Catalunya, el nombre de parats ha augmentat en 3.360 persones al mes de febrer. Ara hi ha 665.000 desocupats, un 0,5% més. Si es compara amb el mes de febrer de l'any passat, el nombre de parats registrat al Servei d'Ocupació de Catalunya ha augmentat en més de 23.000 persones, un 3,6% més que el mes anterior. Al febrer es van arribar els 2.852.000 afiliats a la Seguretat Social al nostre país. La taxa interanual de l'afiliació mitjana a Catalunya va registrar el mes passat un descens del 4%, fet que suposa una variació de 121.000 afiliats.
La infanta Cristina no va fer absolutament res com a vocal de la junta directiva de l'Institut NOS, segons va afirmar davant el jutge el seu marit Iñaki Urdangarín en la segona declaració judicial per aquest cas, de la qual es van conèixer algunes dades per una filtració ahir. En aquest cas, recordem-ho, s'investiga el presumpte desviament de fons públics a aquesta entitat que ell va presidir.
En la compareixença d'unes 4 hores en els jutjats de Palma, el 23 de febrer passat, Urdangarín va assegurar que pensava que feien falta 5 persones per conformar la junta directiva de l'Institut i ell i el seu exsoci, Diego Torres, va nomenar les persones de màxima confiança i màxima transparència, diu. També García Revenga va ser destinat a tresorer per la seva amistat de més de 15 anys amb Urdangarín, que va assegurar al jutge que no recordava que el secretari de les Infantes tingués cap participació com a tresorer.
I el grup de ministres d'Economia de l'Eurozona, l'Eurogrup, va certificar ahir que l'Estat espanyol està complint les condicions del rescat bancari i que avança en la bona direcció, però afegeix que ha de continuar aplicant reformes.
Els ministres d'Economia de la zona euro han discutit el segon informe d'avaluació sobre el rescat bancari elaborat pels inspectors de la Comissió i del Banc Central Europeu i que s'espera que es faci públic avui dimarts. De la seva banda, el vicepresident i responsable d'Afers Econòmics de la Comissió Europea, Olli Rehn, ha dit que el programa per al sector bancari espanyol s'està aplicant de manera eficaç i que això ha ajudat a estabilitzar el sector bancari espanyol. Per Rehn, l'estabilització dels mercats financers és un pas essencial per normalitzar les condicions de crèdit per les famílies i les petites i mitjanes empreses.
Un minut i mig i serà un quart de nou. El govern de Veneçuela reconeix que el seu president Hugo Chávez continua molt delicat després de patir una nova i severa infecció.
La salut d'Hugo Chávez empitjora i el govern veneçolà ja no ho amaga. El ministre de Comunicació, Ernesto Villegas, va explicar que el president pateix una nova i severa infecció que greuja la funció respiratòria. L'executiu admet que l'estat del líder bolivarià, convalescent, recordem-ho, d'un càncer a la zona pèlvica, continua sent molt delicada. Hi ha un empitjorament de la funció respiratòria relacionat amb l'estat d'immunodepressió pròpia de la seva situació clínica. Actualment presenta una nova i severa infecció.
Científics nord-americans asseguren que han guarit per primer cop un nadó amb el virus d'immunodeficiència humana, el VIH, el virus de la sida.
Es tracta d'una nena que va néixer amb la malaltia transmesa per la seva mare seropositiva i a qui van administrar retrovirals només 30 hores després de néixer. Aquesta intervenció tan precoç es considera probablement la clau del control de la infecció, ja que hauria bloquejat les anomenades cèl·lules dorments. S'estén, doncs, per curació funcional, s'entén, volíem dir, no pas l'erradicació del virus, sinó que la seva presència a l'organisme esdevingui tan feble que no calgui fer tractaments.
Us expliquem també que almenys 40 soldats i funcionaris sirians han mort en les últimes hores en una emboscada a l'Iraq.
Han estat víctimes d'una emboscada per part d'un grup fortament armat i sense identificar l'oest del país. L'atac també ha provocat la mort de 7 iraquians que anaven en el mateix comboi. Segons fonts iraquianes, els militars sirians havien creuat la frontera a finals de la setmana passada després de prendre el control del pas fronterer de la Yarbia i per allunyar-se dels combats sense treva contra els opositors del règim de Bashar al-Assad. L'acció no ha estat reivindicada per cap grup de moment. Les forces de seguretat iraquianes han tancat la zona per perseguir els atacants que han fugit després de l'assalt. És la primera vegada que militars sirians moren a l'Iraq des de l'inici de la guerra síria al març del 2011.
I la Xina espera créixer d'un 7,5% i augmenta el pressupost militar de prop d'un 11%. Ho va anunciar ahir el primer ministre xinès en la inauguració de l'Assemblea Nacional del Poble, que ha d'avalar la nova direcció del Partit Comunista de la Xina. Durarà fins al 17 de març aquesta reunió i acollirà un canvi generacional al capdavant de l'Estat i una reestructuració del govern i dels ministeris.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, la junta directiva del Barça ha anunciat que ratifica Tito Vilanova, tot i la seva malaltia, com a entrenador i ha anunciat que no demanarà l'execució dels avals. En paraules del portaveu del club, Toni Freixa, no es demanarà aquesta execució contra membres de l'anterior directiva del club. Freixa va admetre també que el Barça va començar a vendre entrades a baix preu a determinats grups d'animació, però que va decidir tornar-se a fer-se enrere i descartar el tema després del llançament d'una bengala el dia del Barça-Madrid de Copa dimarts passat. Seguim parlant de futbol perquè el Real Madrid se la juga avui a la Champions. Els blancs s'enfronten a Old Trafford, al Manchester United, amb 1-1 del partit d'anada. Mourinho no es refia de l'equip anglès i assegura que té un atac molt poderós i pot passar qualsevol cosa. També parlem d'hoquei patins perquè el Vendrell, que es va proclamar per primera vegada en la seva història diumenge campió de la Copa del Rei, va celebrar el títol als carrers de la capital del Baix Penedès, que va convertir-se en una festa quan van arribar els herois de la Copa del Rei d'hoquei patins. I finalment destaquem que el Sevilla va golejar per 4-1 al Celta ahir en l'últim partit pendent de la Lliga Espanyola i que el futbol català ha premiat Sergio Busquets, Sandra Vilanova i Robert Martínez en la gala celebrada ahir i organitzada per la Federació Catalana de Futbol.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, expedient per rellevar el fiscal de Catalunya. El Periódico sobre aquest tema també, patacada de l'Estat al dret a decidir, i titula acomiadament improcedent. El Punt Avui, càstig polític al fiscal superior de Catalunya. Diari Ara, també sobre aquesta qüestió, prohibit defensar la consulta. El País, Urdangarín situa Rita Barberà i Francisco Camps al límit de la imputació. El Mundo, Torres Dulce, atura el desafiament sobiranista del fiscal català. El diari ABC, també sobre el fiscal de Catalunya, titula el fiscal en cap de Catalunya apartat per haver fomentat el sobiranisme. I La Razón, en una altra línia, titula els Estats Units avisen Catalunya que els inversors fugiran per l'impost als refrescos.
Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fèrtil i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
A Barcelona, Escola de Sardanes al Cort Inglés per nois i noies entre 6 i 14 anys.
Ja pot inscriure de franc els seus fills abans de divendres a la planta infantil del Cort Inglés amb dues fotos carnet.
Aquest any fem 36 anys i més de 21.000 nens i nenes ja han après amb nosaltres a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Escola de Sardanes al Cort Inglés. Dissabte us hi esperem.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Amb la pluja parlem de cues gairebé a tota la xarxa viària que envolta la ciutat com tal. Destaquem algunes, per exemple, entrant per l'extrem sud de Barcelona, l'autopista del Garraf, lenta amb aturades, Gavà, Viladecans, Sant Boi, anant cap a Barcelona. A l'autovia A2, de fet, hi ha retencions des de Castellbisbal fins al Nus del Llobregat. Són gairebé una vintena de quilòmetres a lentitud i aturades. Per tant, ara mateix impracticable aquesta autovia 2, cinturó de litoral, anant cap a la ciutat de Barcelona. Autopista B23. Els vehicles s'aturen de forma intermitent, però ho fan des de Molins de Rei fins a l'avinguda Diagonal i també de sortida, més de 4 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol. Vies que venen per l'extrem nord de Barcelona, autopista del Maresme, tot el tram de Badalona amb retencions. També hi ha una cua important a la Pota Nord, a la B20, de més de 3 quilòmetres des de Montigalà, o la C-17. A la C-17 els vehicles s'aturen a Montcada i Reixac anant cap a Barcelona. Acabem amb l'autopista del Vallès, els vehicles aquí aturats, també de forma intermitent, Sabadell, Badia, Ripollet, baixant cap a la ciutat comtal, també de sortida entre el Nus i Ripollet, o les dues rondes van molt plenes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, malgrat la pluja intensa, podem parlar de situació de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Dia de pluja, previsió per a les properes hores, crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui tindrem una jornada passada per aigua. De fet, fins a migdia esperem que les precipitacions abracin a pràcticament tot el país, tot i que a poc al llarg del matí doncs, les precipitacions aniran pujant de sud a nord i a partir de la tarda doncs, de fet les precipitacions aniran restringint sobretot a les comarques de més al nord, Pirineu, Prepirineu, i en especial sobretot les comarques de Girona, on aquí plourà pràcticament durant tota la jornada. Per tant, avui una jornada, sobretot al matí, passat per aigua, amb precipitacions que ja superen els 100 litres per metre quadrat en alguns punts del litoral i prelitoral. Per exemple, al Parc Nacional dels Ports, a 1.050 metres d'altura, les precipitacions ja han sobrepassat els 100 litres per metre quadrat. A Viladau porten 90, a Falset 50, a Horta de Sant Joan 53 i a Molló uns altres 50 litres. Són precipitacions que aniran doncs, acumulant més al llarg d'aquesta jornada. I pel que fa a les temperatures, doncs, l'ambient és molt suau. De fet, han pujat fins a 10 graus en alguns punts del litoral i prelitoral i pràcticament podem parlar de valors entre 12 i 13 graus a pràcticament tot el país. Alguns punts més baixes, a punts al Pirineu, entre 5 i 6 graus, però pràcticament a tot que és litoral i prelitoral, les temperatures no superen els 13 o 14 graus. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Ja està en marxa el procés per a l'elecció del nou papa. Ahir va començar al matí la primera de les congregacions de cardenals de cara a definir les principals línies del conclave. Avui parlem d'aquest tema, de l'elecció del nou papa i de la situació de l'Església en el moment de la seu vacant després de la renúncia de Benet XVI amb l'abat del monestir de Santa Maria de Poblet, Josep Alegre. Pare Josep Alegre, bon dia.
Bon dia.
Com valora vostè la situació que viu ara mateix l'Església amb aquesta renúncia sorprenent però ja valorada i païda pels cristians de Benet XVI?
Bé, bueno, és una cosa que era possible. Aleshores, jo crec que ha estat un gest valent perquè suposava de novetat i un gest humil per part de, del papa. Jo penso que donar aquest pas en aquest moment, pues, per bé que hi ha pues, judicis molt encontrats, no? Molt diversos, jo crec que és un gest molt valent, molt humil, i penso que bueno, és un exemple també en aquesta societat que està molt lligada, no? Es busca molt el poder, no?
Mm-hmm. Ara tenim el procés obert cap a l'elecció del nou papa. Com creu vostè que pot anar aquest procés?
Bé, pues, jo penso que, com en altres moments de la vida de l'Església, pues, jo crec que anirà bé. No? És veritat que, bueno, es diu que és un moment que l'Església pues, té la confiança sempre en l'assistència de l'Esperit Sant, per bé que l'Esperit Sant actua mitjançant la vida i l'activitat i les decisions dels homes, no? I bé, de vegades pot semblar que, bueno, ha hagut pues esta intervenció. Sembla que té més relleu la intervenció de l'home, però ja hem vist al llarg de la història que moltes vegades ha semblat que la mà de l'home semblava que se imposava sobre l'acció de l'Esperit Sant, però a l'Esperit Sant l'home no pot donar-li la volta, no? Sempre l'Esperit Sant, l'Esperit de Déu, pues condueix l'Església a pesar de les nostres mancances i de les nostres febleses i pecats.
Té alguna preferència vostè o algun pronòstic sobre com pot ser l'elecció del nou papa dintre de les dificultats que tenim per conèixer el que és el treball secret dels cardenals?
No, jo penso que... Bueno, jo confio en que és el que li deia abans, no? Que l'Esperit Sant condueix l'Església i el que la persona que surti com a elegit, com a papa, pues jo crec que, bueno, viurà aquest servei com un veritable servei a l'Església i des de la força de Déu, i això és lo important, no? Perquè bueno, ara pues veiem pues aquest cardenal, aquell altre, bueno, veiem, coneixem pues les o febleses o virtuts, sí. Però també hem de pensar que quan assumeix una persona aquest servei, pues té també l'assistència de l'Esperit de Déu, no? I jo penso que pues esa mateixa persona viu l'experiència d'esa força de Déu i quelcom canvia en el seu interior, per bé que també té uns condicionaments la societat d'avui dia, no? I per això jo penso que l'Esperit Sant tindrà que fer potser un treball més fort sobre l'elegit per fer anar endavant aquesta Església que tots volem millor, millor al servei de l'home, al servei de la humanitat.
Pare Josep Alegre, abat de Poblet, quins reptes creu vostè que en aquesta societat de principis del segle XXI a nivell mundial hauria d'afrontar el nou papa d'aquesta església, ja no tan focalitzada a la vella Europa, sinó molt estesa i amb noves prioritats, segurament, a nivell social i a nivell espiritual. Quins creu que vostè que són aquests reptes?
Per a mi, jo lo resumiria en dues paraules que per a mi són molt importants i molt haurien de ser molt clarificadores per a un cristià i una força que hauria sempre d'impulsar la vida de tot creient, sigui laic, sigui sacerdot, sigui bisbe, i són, una és l'humanisme. Avui en aquesta societat cal una actitud molt humana, profundament humana, perquè bueno, el mateix Déu, al encarnar-se, s'ha dit a si mateix el fill de l'home, no? I veiem que l'Evangeli, Jesucrist, és profundament humà, un Déu molt humà. Això no, no és rebassar-lo, perquè ell mateix, el mateix Déu s'ha anorreat i ens ha mostrat que el camí és el ser molt humà. És una primera paraula que ho necessita molt aquesta societat. I una segona paraula és reconciliació. Esto lo dice Sant Pau, ens ha deixat un missatge de reconciliació, deia la comunitat de Corint. I avui dia, en una societat fragmentada, enfrontada, amb violència, amb guerres, terrorisme, dintre i fora de l'Església, a nivell de tota la societat, la reconciliació, un cristià ha de treballar cada dia, cada moment de la seva vida, per la unitat, per la reconciliació. Jo crec que aquestes dues paraules són molt importants, molt urgents avui dia en aquest moment en la societat i en l'Església.
Moltíssimes gràcies, pare Josep Alegre, abat del monestir cistercenc de Santa Maria de Poblet. Una abraçada molt forta i també demanem pregàries per l'Església, que som tots, i pel futur papa, també per Benet XVI, després d'haver deixat la seu de Pere. Bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu-siau.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Passen 2:02. Comencem ja la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull. Bon dia, senyor Rull.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya el diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament i exministre, com també exalcalde de l'Hospitalet, Celestino Corbacho. Bon dia, senyor Corbacho.
Hola, bon dia.
I finalment saludem l'advocat i dirigent del partit Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Bon dia, senyor de Veciana.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui és obligat, tenint en compte que estem seguint molt de prop tot el que es pugui saber del procés d'elecció de nou papa de l'Església Catòlica. Ahir van començar les congregacions generals de cardenals i, anècdotes a banda, sembla que podria ser avui o com a molt demà el dia que se sàpiga quan comença el conclave. De tot el que està passant a l'Església, què en pensen? Em sembla que alguns de vostès ja han tingut ocasió de valorar la renúncia del papa Benet XVI i tot el que això representa per a l'Església i per al món.
No, que és un gest d'una renovació extraordinària. És molt curiós quina percepció en té la societat, o com a mínim vam tenir aquí quan Joseph Ratzinger va ser escollit Sant Pare i va passar a ser Benet XVI, la percepció que hi havia d'una versió molt conservadora, ignorant molts aspectes rellevants de la biografia del Sant Pare. I com surt? Primer, la literatura que ha generat. És el primer que cita grans filòsofs que no estan vinculats a l'Església. Ratzinger cita Engels, cita Marx, cita Hegel, i això demostra que hi havia una tendència a l'obertura, però el darrer gest és un gest d'una ruptura espectacular, i que fixa molt quines seran les condicions de cara al futur de la mateixa Església. Ara serà molt difícil ignorar aquest element. Jo parlava amb una persona que ha estat exercint de prevere a Roma i perquè va sortir tota la polèmica del fet que el Sant Pare decideixi retirar-se com a papa emèrit a la ciutat del Vaticà mateix, eh? Perquè no se'n va a un altre lloc. I em deia que hi ha un parell d'arguments. El primer diu, hem d'entendre que és un papa alemany. La seva condició d'alemany fixa una certa rigidesa i una autoexigència extraordinària en diverses coses. Primer, que si no pot continuar, no continua. I segon, que no vol anar a un altre lloc on esdevingui un focus. Dins del Vaticà, en un convent de clausura, no serà cap focus. Perquè el Vaticà ja és un focus per ell mateix. I, per tant, la proximitat que alguns mitjans de comunicació deia el papa vol continuar al Vaticà justament per condicionar, doncs és al revés. Vol continuar al Vaticà justament per passar inadvertit.
De fet, ell, a l'audiència de dimecres passat, recordem-ho, va dir que quan va ser elegit papa, ell tenia molt clar que per a tota la vida hi havia aquesta dimensió pública del seu servei i que aquesta dimensió pública no s'aturava, malgrat la renúncia. És a dir, no passava a ser un home privat, va dir, va ser molt curiós. Bé, més opinions sobre aquest moment i sobre l'elecció del papa? Senyor Corbacho?
No, jo el que sí crec que constato, i això és una realitat, que la divisió del papa doncs és almenys la primera vegada en els famosos anys, no?, que es produeix un fenomen d'aquestes característiques. Llavors, això no sé si és una ruptura o no, però en qualsevol cas és un fet inèdit, no? El que haurem de veure a partir d'aquest moment és si aquest fet inèdit porta al conjunt de l'Església, i més que de l'Església, de les cúpules eclesiàstiques, a ser conseqüents, i aquesta ruptura pues, fa que l'Església en la seva cúpula faci un canvi també important. I jo sempre distingeixo entre la persona que està servint i fer un servei religiós en una parròquia de la persona que està en la cúpula. I fins i tot, com era alcalde, distingia en dues maneres de fer d'alguns capellans. Jo deia, no? Hi ha capellans que es dediquen a impartir la missa al cap de setmana. Aquests m'interessen poc. Però hi ha altres que, en canvi, estan cada dia en les portes obertes en la seva parròquia. I en aquestes portes obertes entra molta gent. I gràcies a que entra molta gent i aquesta implicació del capellà en la seva gent ajuda a resoldre molts problemes. Aquest m'interessa molt.
L'Església, evidentment, som tots, no? És la mateixa, la dels cardenals i les cúpules, i la de l'Església de base o els capellans de barris populars. Vostè a l'Hospitalet, ja li agraeixo que ens ho recordi, senyor Corbacho, perquè allà hi ha molts barris populars amb molta presència religiosa, els jesuïtes i altres capellans diocesans també, senyor de Baciana.
Jo faria la reflexió de la celeritat del procés. És a dir, jo crec que moltes vegades en processos de renovació a la societat civil som més lents, i l'Església Catòlica, en aquest sentit, sent una organització que va estar arreu del món, té uns processos de renovació molt ràpids. La qual cosa és una cosa envejable, no? De veure amb quina agilitat es dona resposta a una necessitat de canvi, i això es fa doncs d'un dia per l'altre i sense grans escarafalls. I després la renovació que comentava el senyor Rull, jo crec que és molt interessant veure les possibles candidatures, no? De com l'Església és universal, i ja s'està parlant de candidatures de bisbes africans o de bisbes americans, la qual cosa doncs fa que realment aquesta vegada doncs es pugui donar aquesta obertura de que no sigui un Sant Pare europeu, sinó que sigui d'una altra nacionalitat, i que això doni una altra dimensió a l'Església que fins ara no hagi tingut.
Alguns cardenals, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, han recordat aquests dies que no és el que més es tindrà en compte, la nacionalitat del futur papa, però vaja, podria ser un signe important, no?, que fos llatinoamericà o asiàtic.
La lectura, jo crec, de la gent del carrer serà una altra. Evidentment, un quan vota persones i no vota la nacionalitat, i ha de ser així. Però jo crec que precisament doncs, l'Església, és a dir, la gent que va a les parròquies, farà una lectura també de la nacionalitat, perquè evidentment l'enfoc, diguéssim, de l'origen, doncs, si ets asiàtic o si ets sud-americà, evidentment has viscut una església diferent que l'església europea. No?
Han pensat vostès en algun nom? O... Ja els sabrem quan arribi, no?
No, a mesura que anem... Però hi ha aquella frase tan cèlebre i potser gastada, que qui entra papa surt cardenal. No
desgastem els noms, no? Sí, sí.
I, per tant,
exacte.
És això. Que
no sempre s'ha complert, per això.
Són candidats, acaben sí, sí. No sent-ne, no?
Bé, avui a la tertúlia parlem també d'altres temes, entre ells el que sembla que pot ser la destitució del fiscal en cap de Catalunya. El fiscal general de l'Estat vol rellevar-lo després que ara fa uns dies va defensar la consulta sobiranista. I a banda d'això, Gerard Carrión, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia.
Parlarem de l'atur i també del PSC, del PSOE i de Convergència i Unió i d'altres temes polítics.
Doncs sí, l'atur ha marcat un nou rècord el mes de febrer i supera per primer cop els 5 milions d'aturats segons el govern espanyol. L'atur ha registrat un nou màxim, empujant més de 59.000 persones a l'Estat espanyol durant el mes de febrer, segons el Ministeri de Treball i de Seguretat Social. Pel que fa al nostre país, a Catalunya, el nombre de parats ha augmentat en més de 3.300 persones al mes de febrer. Ara hi ha 665.000 desocupats a Catalunya.
Doncs aquests i altres temes, amb més informació a les 9 i en els propers butlletins. Gràcies, Gerard. Bon dia.
Bon dia.
Ara una pausa i continuem amb la tertúlia que avui compartim amb el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, amb el diputat del PSC al Parlament, Celestino Corbacho, i amb el dirigent d'UPyD, Ramon de Veciana.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb el patrocini de Crystal Events, amb qui aquesta setmana parlarem de matrimonis multiculturals i tràmits amb l'Església. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor tenim les ofertes més apetitoses de la temporada.
Caixa de 2 quilos de maduixot de Huelva per només 4,98. El quilo et surt a 2,49 euros.
I recorda que tens més de 2.500 articles amb la segona unitat al 70% de descompte.
A Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres minuts i seran 9:15. Seguim amb la tertúlia que avui compartim amb Josep Rull, Celestino Corbacho i Ramon de Veciana. Més notícia que el fiscal en cap de Catalunya podria ser apartat del càrrec després que el cap de setmana passat, en una entrevista, parlava de la legitimitat, segons ell, d'una consulta sobre el futur de Catalunya. Senyor Corbacho, vol començar vostè, per exemple?
No, a veure, jo crec que hem de distingir, suposo que, a veure, qualsevol persona pot fer una reflexió sobre el parer de que hi ha una consulta o no, lògicament, i està en el seu dret. Aquí l'única qüestió, que és quan parla un fiscal, hi ha una jerarquia, d'una dependència del fiscal general de l'Estat, en aquest cas, igual que un altre fiscal dependerà pues, del fiscal general de Catalunya, i sobre aquest particular pues, també estem parlant d'una situació jurídica. Jo crec que en el terreny del que va dir i el que va explicar no veig que es desprengui una declaració d'aquella subversiva, no? Ara, en el terreny jurídic, procedimental i jeràrquic, pues a mi se m'escapa, lògicament, qual és el funcionament de les fiscalies i, per tant, en aquest sentit, no tinc una opinió formada.
Per tant, no ho veu clar, en el cas del senyor Rull, senyor de Veciana.
Jo trobo molt malament, realment, aquí...
Molt malament que se'l faci fora se'l faci, a causa d'això.
Que se'l faci fora, perquè les declaracions del fiscal...
Bueno, però encara no se l'ha fet fora.
Que s'inicia un procés de remoció.
Un expedient.
Aquest seria el concepte, un procés d'un expedient de remoció, que té la intenció, en darrera instància, és apartar-lo de la seva posició com a fiscal en cap. I bàsicament com a resposta a unes declaracions impecables des d'un punt de vista de legalitat, impecables des d'un punt de vista de compromís democràtic. És a dir, aquest senyor, el que va dir quan li van preguntar sobre aquesta matèria, el que diu és que ell no veuria cap inconvenient de consultar el poble de Catalunya des de la legalitat, en virtut d'una norma que sigui aprovada i que no sigui recorreguda i que estigui vigent. Home, dir això i que la reacció immediata sigui la voluntat d'apartar-lo, home, el que expressa són diverses qüestions, no? La primera, inquietud pel tarannà absolutament polititzat, partiditzat del fiscal general de l'Estat. I el fet que el nomeni el govern no hauria de suposar que tingués una actitud tan esbiaixada, tan esbiaixada. També va passar el mateix quan el fiscal en cap de Catalunya va advertir que la publicació en plena campanya electoral d'uns documents que s'ha demostrat que no tenien cap mena de base podien constituir una calúmnia. També toc d'atenció. Això no pot ser de cap de les maneres. I segona conclusió. La primera era aquesta. Una Fiscalia General de l'Estat molt, molt polititzada, molt controlada pel govern. Segon, que l'Estat, amb tot aquest procés de llibertat de Catalunya, aquest procés radicalment democràtic, utilitzarà totes les eines del seu abast justament per impedir una cosa tan essencial, tan lògica i que genera tant consens a Catalunya com que el poble de Catalunya pugui ser consultat lliurement sobre el seu futur.
Senyor de Bacián, està d'acord amb això?
No, evidentment no, perquè és a dir, el senyor Martín Sol és un funcionari i per tant ha d'estar sotmès a l'Estatut dels Funcionaris. Ells no tenen legitimació per fer declaracions polítiques i evidentment ell el que va fer és mencionar manifestacions polítiques amb qüestions que defugen, diguéssim, la seva responsabilitat. Aquí la qüestió és què va dir el senyor Martín Sol i va dir coses inadmissibles per un fiscal. En primer lloc, va parlar d'utilitzar la legislació per fer un frau de llei. És a dir, va dir, hem d'utilitzar la legislació per fer allò que prohibeix la legislació. I va ser utilitzar la llei de consultes i, a més, que el defensor de la legalitat inciti a fer un frau de llei, jo crec que és inadmissible amb qualsevol operador jurídic, però més amb un fiscal cap a Catalunya. Com és un cos jeràrquic, aquest senyor va ser nomenat perquè hi havia confiança en ell i ara el treuen pel mateix procediment. Per tant, ell no es pot queixar perquè entra i surt pel mateix procediment. Per tant, em sorprèn que ara ell, casualment, o sigui, paradoxalment, Convergència i Unió sigui el defensor d'aquest fiscal en cap. Després, el llenguatge de les declaracions. Que aquest senyor utilitzi el mateix llenguatge que el senyor Mas, parlant de la Itaca i de més, home, és com una mica sospitós. El senyor Rodríguez Sol ja té un currículum amb treballar, diguéssim, diria el senyor Rull, en favor, diguéssim, de la democràcia, si la democràcia és fer d'advocat d'ofici del senyor Artur Mas. Perquè casualment, o sigui, quan sorgeix aquest tema d'aquest informe apòcrif de l'UDEF, el senyor Martín Sol, com a fiscal, surt com a advocat d'ofici del senyor Mas. I jo desitjaria que el senyor Martín Sol, o Rodríguez Sol...
Sí, Martín Rodríguez
Sol.
Sí,
clar, passa que els cognoms aquests Rodríguez...
No es preocupi.
Els saltem sempre. Doncs el senyor Martín Rodríguez Sol fes d'advocat d'ofici de la gent del carrer com ho ha fet el senyor Mas. Jo encara estic esperant una actuació de la Fiscalia, per exemple, amb el tema de preferents o en qualsevol d'aquest tema. I després, per acabar d'adobar, si algú tenia algun dubte de quina és la conducta d'aquest senyor, d'aquest fiscal en cap, va ser el que va autoritzar el pacte de la Fiscalia amb el cas Pallerols per estalviar-los el judici a Unió Democràtica. Uh-huh. És a dir, evidentment ha fet molts bons serveis a Convergència i Unió, per això no m'estranya que el senyor Rull faci aquest panegíric d'un fiscal, que és la cosa més paradoxal.
Sabia moltes coses el senyor.
Ah, jo si ho permet.
No,
senyor,
explica.
Després rebatran. Senyor Corbacho, sí, perdoni.
Si ho demanar a vosaltres.
Dos segons.
Senyor Corbacho.
Com suposo que el senyor Rull li contestarà ara, no sé, simplement per fer una precisió, i és que espero que Catalunya no acabi com el viatge a Itaca.
Doncs, molt
perquè
bé.
Perquè si acaba com el viatge a Itaca, la veritat és que acabarà bastant malament, eh?
Senyor Rull.
No, un parell o tres de reflexions. La primera, aquest senyor és escollit per la resta de fiscals, per un òrgan, una sala específica, em sembla que de 12 fiscals té 11 vots.
El Consell Fiscal. Ara el fiscal que hem demanat Consell, el Consell Fiscal.
Doncs el Consell Fiscal, diguem-ne, amb una majoria molt, molt àmplia, l'avala com a fiscal en cap de Catalunya. Per tant, diguem-ne, això no és anecdòtic, no és menor. Segon, el que és molt sorprenent per part de l'estructura de l'Estat, i el president Mas s'hi referia ahir, diguem-ne, la desproporció d'instruments a l'hora de fer front a determinades actuacions de poders públics. O sigui, quan surt un general de l'exèrcit espanyol i diu que per sobre la democràcia hi ha la unitat d'Espanya,
jubilat,
i no passa absolutament res... Absolutament res, no hi ha cap amonestació, cap referència, cap... I que, per altra banda, un senyor que diu dins la legalitat es poden fer consultes i s'hauria de poder articular una legalitat que ens permet fer-les, sigui automàticament o s'inicia el procés per fulminar-lo, home, el que demostra és que aquí estem en un estat de dret que en aquests moments, amb elements que són molt bàsics, molt essencials, comença a trontollar. I darrera qüestió, que són les insinuacions constants que sempre fa el senyor de Veciana, que jo, com que ja hi estic acostumat, no m'esvero. No, de dir, aquest fiscal, que és el que patrocina aquest pacte dins d'Unió Democràtica. Escolti, això la llei ho permet.
És una ofensa sap als quants, ciutadans sap que quan, no sapiguem...
Sap quants processos s'acaben justament en un pacte entre les parts? Existeix aquesta
però
possibilitat?
No política,
existeix aquesta possibilitat? Oi que existeix legalment?
Que existeix. Ja està, si no hagués fet una prevaricació, ahir el tribunal, evidentment...
Doncs ja està, però no ho plantegi com una insinuació. Si les parts arriben a un acord...
que beneficia amb una de les parts, que és l'acusada, i perjudica la societat, perquè una de les funcions dels judicis...
Això es pot fer o no es pot fer?
És portar llum.
Sí, això es pot fer o no es pot fer?
Jo li estic dient que l'obligació com a fiscal és...
És excepcional, no. Aquí... Diguem-ne, és molt habitual amb tot tipus de processos que acabin aquí. I aquesta és la part positiva, també, que té la justícia.
Sí, breument, senyor de Baciana.
Que no només es substancia a través de sentències, sinó també a través de part judicial.
El general em sembla inadmissible.
Ah, carai, quedo gratament sorprès, de la seva afirmació.
Jo amb els temes militars estic més amb el general Batet que vostè amb aquest tipus de qüestions. Dit això, el que sí que la comparació és inadmissible per una qüestió lògica, que és un general jubilat, evidentment, no és un general, igual que un notari jubilat no és un notari i un farmacèutic jubilat no és un farmacèutic. Per tant, pretendre prendre mesures disciplinàries contra un jubilat és una cosa una mica xocant. Ara, que el senyor Mas compari un fiscal amb exercici amb un militar jubilat,
sap doncs que vostè,
aquesta és la deriva lògica
que no és cert,
del plantejament.
Que el tractament de general, fins i tot encara que estigui jubilat, el manté.
Perdoni,
i, per tant, conserva alguns elements, algunes prerrogatives, alguns reconeixements.
El sou.
I, per tant, s'ha de ser molt contundent, molt
deixem
contundent...
Deixem aquesta discussió, si el sembla.
...trencar aquestes dinàmiques que són de caràcter absolutament feixista.
Senyor Corbacho.
No, jo, a veure, jo crec que hi ha coses... Jo el que sí li demanaria a Convergència i Unió, i d'una manera més específica al govern, que deixés de plorar tant, no? Perquè, a més, ja està plovent i no cal que a sobre hi hagi pluja... sobre que cada dia està plorant i que la culpa de tot és d'una altra, perquè segurament que hi ha coses que sí, que evidentment són imputables a altres, i fins i tot podem compartir i podem estar d'acord. Jo estic d'acord, per exemple, en que les declaracions del senyor Montoro han estat totalment inadequades,
les de
i li dono la raó al govern de que s'han fet sacrificis molt importants a Catalunya i, per tant, que el dèficit no es pot convertir una altra vegada més com a l'element central per tornar a retallar d'una manera molt més forta del que s'ha fet en els últims dos anys. Però, home, jo li demanaria al senyor Rull, li demanaria a Convergència i Unió, que assumeixin també la seva responsabilitat, que governin, que deixin ja de plorar, perquè cada dia estan plorant, que deixin ja de donar-li la culpa a tothom... i que facin alguna cosa. A veure, que en les primeres eleccions van dir que reduirien l'atur a la meitat. Ara...
Vostè està molt legitimat per parlar-ne com a exministre de Treball.
Però jo mai vaig fer cap oferta de dir que es reduiria l'atur a la meitat. Vostès ho van fer. I en aquestes últimes...
El seu president de govern va quedar descansat, dient que hi havia plena ocupació.
Perdone, i si no tenien suficient, ho van tornar a dir en aquesta campanya electoral. Mire, jo no li imputo a vostès, ni al govern, ni al conseller d'Ocupació, la responsabilitat sobre el tema de l'atur. No el responsabilitzo. però treballin, treballin. I segurament que hi ha coses, al meu poques, però hi ha coses a fer. I deixin ja de queixar-se cada dia, imputant les culpes als demés, perquè alguna tindran vostès també.
Sí, senyor Rull, veig que estem derivant cap a molts temes diferents aquí.
Molt ràpid. Nissan, actuació del govern, actuació dels sindicats, de la mateixa empresa, 1.000 llocs de treballs directes, 3.000 llocs de treballs indirectes.
Tu són experts conseller, en apuntar-se a tot allò.
No, no, apuntar-se no, jo li estic dient, diu, facin coses. Doncs home, la participació del govern en assolir aquest acord ha sigut rellevant. Barcelona World,
Ahir el conseller de la telefonia mòbil va ser de Convergència i Unió.
El conseller Vila,
que vostès estaven a l'oposició
quan no estic parlant de telefonia mòbil, estic parlant de Barcelona World, que és aquest complex turístic que es farà a la zona de Vilaseca i de Salou.
Sí, substitutiu del complex que
l'ampliació, substitutiu no, és una gran oportunitat per aquest país, que vol dir 20.000 llocs de treball. Això és menor, és irrellevant, és intrascendent. No, si nosaltres som una potència turística, hem d'aprofundir en això. I darrera qüestió, mira, llegeixo unes declaracions que diu: les declaracions del fiscal Rodríguez Sol sobre la celebració d'una consulta a Catalunya són impecables des d'un punt de vista del principi democràtic. Qui ho diu, això? Algú de Convergència i Unió? No, ho diu en Jaume Collboni, el portaveu del PSC. I després afegeix que troba absolutament inadequat aquesta decisió que s'adopta per part de la Fiscalia General de l'Estat. Per tant, escolti, senyor Corbacho,
no, no, però
facin,
perquè
facin unificació doctrinal.
Perquè m'he imputat a mi, si jo no m'he pronunciat.
Vostès no poden opinar sobre això perquè és plorar una altra vegada.
És que el PSC també és nacionalista, com ho sabem. És
a dir, ploren.
Escolti, perdone.
També ploren, i ploren justificadament davant, diguem-ne, d'una conculcació d'un principi bàsic que per nosaltres és el principi democràtic.
Però escolti, perdone, a mi m'han fet una pregunta, jo he dit, escolti, jo aquestes declaracions que les he llegit aquest cap de setmana, a mi no m'han sorprès aquestes declaracions, les he trobat...
No l'han molestat especialment.
No m'han molestat, no entro en el detall de com funciona la Fiscalia interiorment, em manca informació sobre aquest particular, no tinc opinió. No,
però està bé l'apunt del senyor Rull, perquè posa de manifest que el PSC també és un partit nacionalista. Bueno, que hi ha l'últim tema del dia...
La discussió va a moltes bandes avui,
No, però certament, o sigui, hem de refundar el PSOE a Catalunya, doncs segur que sí, però no per un tema de dretes o esquerres, sinó per un problema de partit nacionalista o no nacionalista.
Parlem del PSC i del PSOE, que també el teníem a l'agenda, aquest tema, senyor Corbacho, de tot el que ha passat.
No, jo crec que el que passat és... jo espero, veurem que, m'imagino que Convergència i Unió ara en el proper ple donarà suport a la proposta que nosaltres portarem al ple del Parlament de Catalunya, que no és una altra que la que ells van portar al Congrés dels Diputats.
Portaran la mateixa vostès al
sí,
Parlament.
Sí, perquè
català.
En definitiva el que va fer Convergència i Unió, i això són especialistes, van agafar la nostra proposta, la que vam aprovar nosaltres en el vot en contra d'ells en el Parlament de Catalunya, la van transformar en una proposta que la van presentar al Congrés dels Diputats. Llavors, clar, en la mesura que era pràcticament la nostra proposta, nosaltres li vam donar suport. Ara, aquesta mateixa proposta... Què diu aquesta proposta? Una cosa molt concreta, perquè a vegades els matisos tenen la seva importància. Nosaltres no estem en contra d'una consulta. Diem que estem a favor d'una consulta, però afegint dos condicions, que sigui legal i que sigui acordada. Això.
Que no sigui element de ruptura amb l'estat espanyol, vaja.
No, que sigui legal i que sigui acordada. I a partir d'aquí els governs estan per resoldre els problemes, no per crear-los. Jo vull saber quantes vegades s'ha reunit ja el senyor Artur Mas amb el senyor Rajoy per començar aquesta negociació, per facilitar i veure si a Catalunya és possible fer una consulta legal i acordada. Nosaltres tornarem a portar aquesta proposta del Congrés dels Diputats al Parlament de Catalunya i espero que Convergència i Unió li doni suport. I si li dona suport vol dir que renuncia a la prèvia, a la primera que va fer Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, i s'afegeix a partir d'aquest moment a la posició del PSC. Benvingut a aquesta posició.
És una visió egocèntrica de l'univers, que s'afegeixin
a la
posició...
La proposta del
PSC... No,
la proposta
que
del Congrés de Convergència s'assembla a la dels socialistes?
És a dir, hi ha un element que és lògic. Nosaltres sempre ho hem dit, que començarem aquest procés negociant amb l'estat espanyol, perquè hi ha lleis de l'estat que ens permeten la mateixa Constitució que ens dona marge per poder fer un referèndum de caràcter consultiu autoritzat per l'estat.
No és així, però bueno...
Sí que és així, i tant que és així. em sembla que és l'article 92 de la Constitució.
Igual que s'ha fet un referèndum per l'Estatut, per exemple.
Et dona la possibilitat... Et dona la possibilitat, però un referèndum... Sí, doncs negociem amb l'Estat, perquè l'Estat, en virtut de la seva legislació, permeti fer aquesta consulta. I, per tant, començarem per aquí, i això és evident. Nosaltres, més enllà de la polèmica, tot i que al senyor Corbacho no li agrada les abraçades, doncs jo ara l'abraçaria, de veritat, perquè el que va fer el PSC la setmana passada va ser molt important. És un plantejament històric, és valent, és molt positiu per al PSC i és molt positiu per a Catalunya, perquè ens permet eixamplar aquesta amplíssima majoria que ha vingut expressada per les urnes, que la reflecteixen totes les
enquestes. I recordo que la nostra posició és legal i acordada.
El dret democràtic a decidir.
És el
braç
definitiu del PSC al nacionalisme.
És una excel·lent notícia.
I
davant d'aquesta actitud de fermesa i de coratge, escolti, els felicitem i ho diem sense sornegaria, de veritat, honestament.
La consulta legal i acordada. Aquesta és la posició del PSC. El PSC no ha abraçat el sobiranisme de Convergència
i Unió. No estic dient res que hagin abraçat. Estic dient que és molt important que hagin trencat la disciplina de vot amb el PSOE en un tema tan rellevant.
El PSC ha dit una cosa que, senyor Rull, vull que la tingui present. El PSC...
Deixis abraçada, tant.
No, el PSC és contrari a la independència i si algun dia hi hagués una consulta legal a Catalunya, no solament votaria que no, intentaríem mobilitzar el màxim de gent...
Deixaríem votar, oi que deixaríem votar?
Si és legal i acordat.
Doncs ja està, doncs aquesta és la part més...
El procés del PSC que passa de dir que s'abstindrà tot arreu, a votar a favor al Congrés dels Diputats, a dir que no al Parlament de Catalunya, i la cap del PSC al Congrés dels Diputats ni vota ni a favor ni en contra, sinó que ni tan sols vota. Llavors, davant d'això, no m'estanya que el senyor Rull estigui content, perquè clar, quan veus el PSC absolutament desnortat, és quan Convergència pesca tot arreu.
Bé, I clar, però també hi ha punts d'entesa, no?, potser, entre diferents visions.
No, quan el barco del PSC no té capità i no té rumb conegut, perquè, evidentment, aquí el problema que té el PSC és gravíssim, doncs ells estan per celebrar-ho. Aquí la qüestió és si el PSC vol deixar de ser nacionalista. I per això el senyor Guerra i altres dirigents del PSOE estan pensant de refundar el PSOE a Catalunya, que creiem que és necessari la gent que no és nacionalista i que tenen molts votants aquí que els votaria.
Sobre el que és la cohesió interna, PSC-PSOE, en principi s'ha dit per les dues parts que no ha de passar res, però vostè què pensa?
No, jo estic convençut...
No deixa de sonar una fractura?
No, estic convençut que es farà amb diverses coses. Una, primera, jo crec que s'ha de posar sobre la taula el protocol d'unitat del 78, igual que avui dient que s'ha reformat la Constitució perquè han passat molts anys i s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat, doncs també nosaltres hem d'adaptar aquell protocol del 78 a la realitat actual. La segona qüestió és que tant Alfredo Pérez Rubalcaba com el Pere Navarro sabran trobar la síntesi i el mínim comun denominador perquè al cap i a la fi el projecte socialista sigui vigent a Catalunya tal com l'hem conegut en els últims 30 anys.
Doncs gràcies. Bé, no hem tingut temps de parlar de Convergència i Unió i la seva situació interna a partir d'unes declaracions que vostè mateix, senyor Rull, havia fet diumenge a la televisió pública catalana.
Sí, hem d'obrir un procés de reflexió entre tots i diguem-ne que això ha creat una reacció que no acabo d'entendre, però escolti, l'important és la solidesa del projecte i que aquest és un projecte que té voluntat de liderar el procés de sortir de la crisi i de poder aconseguir la llibertat d'aquest poble.
Bé, avui han sortit moltes coses, qüestions internes dels partits, picabaralles d'uns i altres, però bé, gràcies pel respecte mutu que sempre es mostren Josep Rull, Celestino Corbacho i Ramon de Baciana. Fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Passen ja 2 minuts de les 9, ara els titulars amb el Gerard Carrión. Després sentirem el segon comentari sobre els conclaves a càrrec del sacerdot i periodista Jordi Piqué i us oferirem l'últim dels 7 especials, el 7, doncs, de Benet 16. Avui parlarem de la renúncia amb Josep Maria Martí Bonet. Això i més fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. Si no hi ha sorpreses avui, se sabrà quan comença el conclave, el qual escollirà el successor de Benet XVI. La data d'inici probablement serà diumenge o dilluns, encara que caldrà esperar que arribin avui a Roma tots els cardenals menors de 80 anys. El fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, destituirà el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, per les declaracions que va fer sobre la consulta d'autodeterminació. Torres Dulce, recordem, doncs, que ahir va firmar el decret per aplicar un expedient de retirada de càrrec a Rodríguez Sol, que ha defensat que és legítim que Catalunya aspiri a consultar els seus ciutadans sobre el seu futur polític. L'Audiència Nacional ha ordenat obrir diligències prèvies contra diversos empresaris de la construcció i també antics dirigents del Partit Popular, com ara Luis Bárcenas, Federico Trillo, Ángel Acebes o Rodrigo Rato, entre d'altres. I ho fa després de la querella criminal que va presentar dijous passat Esquerra Unida en relació amb la presumpta comptabilitat B del Partit Popular i en la que demanava que s'investiguessin els delictes de falsedat i apropiació il·lícita de fons electorals, blanqueig, suborn i prevaricació, entre d'altres. I en clau internacional, la salut d'Hugo Chávez empitjora i el govern veneçolà ja no ho amaga. El ministre de Comunicació, Ernesto Villegas, ha explicat que el president té una nova i greu infecció que li agreuja la funció respiratòria. L'executiu admet que l'estat del líder bolivarià convalescent d'un càncer a la zona pèlvica continua sent molt delicat.
Qüestions sobre el conclave, per mossèn Jordi Piqué, capellà i periodista. Com s'inaugura?
El conclave comença amb una missa, al matí del dia primer del conclave, concelebrada pels cardenals a la Basílica de Sant Pere. És la missa que se'n diu Proeligendo Papa, és a dir, per a l'elecció del Sant Pare. Per la tarda, des de la capella paulina del Palau Apostòlic, on es reuneixen, els cardenals electors van cap a la capella Sixtina, lloc i seu del desenvolupament de l'elecció. I van en processó, invocant amb el cant del Veni Creator, la invocació tradicional a l'església de l'Esperit Sant, perquè els assisteixi. Arribats a la Sixtina, el mestre de cerimònies pontifícies pronuncia l'ordre extra omnes. Fora tots, vindria a ser. Surten les persones alienes al conclave i es queden els cardenals tancats amb clau. Aquest terme ens dona l'etimologia de la paraula conclave, que seria amb clau. I, aïllats del món, a fi de garantir el secret de les seves votacions, comencen el seu treball. Els cardenals electors, mentre duri les eleccions, no poden rebre premsa ni escoltar programes radiofònics i televisius i no poden portar estris de reproducció d'escrits, d'imatges o de so. El personal auxiliar també està obligat a aquesta reserva i, cas que et trenqués el secret, incorreria en pena d'excomunió reservada a la seu apostòlica.
Ràdio Estel.
El subjecte de l'autoritat política és el poble, considerat en la seva totalitat com a detentor de la sobirania. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Música. Necessites una cuidadora per a una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per a un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
14a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 13, 14 i 15 de març, el Rèquiem de Mozart torna a la Basílica de Santa Maria del Mar, amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a El Corte Inglés, Ticketmaster i Telentrada. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Els 7 dons de Benet XVI. La renúncia de Benet XVI, un gest de senzillesa i humilitat.
La renúncia de Benet XVI, entesa com un gest de senzillesa i humilitat, ens connecta amb el do del Sant Amor de Déu, el setè do de l'Esperit Sant. Humilitat no és una paraula qualsevol, sinó una paraula cristològica, imitar Déu que baixa fins a mi, que és el gran i és tan gran que es fa amic meu, pateix per mi i ha mort per mi. Aquesta és la humilitat que cal aprendre, la humilitat de Déu. Amb aquestes paraules, Benet XVI descrivia el concepte d'humilitat i ho feia durant la darrera lecció divina que impartia de memòria als seminaristes de Roma a principis de febrer.
L'11 de febrer passat, el ja papa emèrit, sorprenent tothom, va anunciar el llatí durant el consistori per la canonització dels màrtirs d'Otranto, que renunciava al pontificat perquè no tenia forces per continuar.
Per governar la barca de Sant Pere i anunciar l'Evangeli és necessari també el vigor, tant del cos com de l'esperit, un vigor que en els últims mesos ha davallat en mi de tal manera que he de reconèixer la meva incapacitat per exercir bé el ministeri que em va ser encomanat. És per això que, sent molt conscient de la seriositat d'aquest acte, en plena llibertat, declaro que renuncio al ministeri de bisbe de Roma, successor de Sant Pere, que em va ser confiat mitjançant els cardenals el 19 d'abril de 2005. De manera que el 28 de febrer de 2013, a les 8 del vespre, la seu de Roma, la seu de Sant Pere, quedarà vacant i haurà de ser convocat mitjançant dels qui en tenen competències el conclave per a l'elecció de nou summe pontífex.
Amb aquestes paraules, el papa emèrit teòleg ens va donar una lliçó d'humilitat, tot i que aquesta actitud no ens és estranya en ell. Quan el cardenal Ratzinger fou elegit successor del príncep dels apòstols, des del balcó de la basílica de Sant Pere, aleshores ja va parlar al món amb un to d'autèntica humilitat. Aquesta virtut no s'improvisa, n'eren testimonis els que el coneixien de prop. És un home tímid, però alhora ferm, amb un estil de vida modest i amb una proximitat que captiva. Un home que ha volgut sortir de puntetes, sense homenatges, com si així fos una cosa normal. Això és el que assegura l'historiador del catolicisme, Alberto Meglioni.
Dijous passat a les 8 del vespre va ser quan Benet XVI va renunciar oficialment al pontificat. Ja estem, doncs, en període de seu vacant. Abans d'ell, l'últim papa que va renunciar va ser Gregori XII, l'any 1415. En tot cas, ara, Joseph Ratzinger és el primer papa que renuncia en la història contemporània. El pontífex s'acull d'aquesta manera a l'article 332, paràgraf segon, del Codi de Dret Canònic, on s'estableix que si el romà pontífex renunciés al seu ofici, es requeriria per a la seva validesa que la renúncia fos lliure i es manifestés formalment, però no pas que sigui acceptada per ningú.
Aquesta renúncia, però, no ens ha de sorprendre, com va destacar el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi. La decisió de Ratzinger és coherent amb la declaració que ja va fer el papa en el llibre d'entrevista La llum del món l'any 2010, que indicava que quan el perill és gran no es pot escapar, no és el moment per renunciar. Es pot renunciar en un període de tranquil·litat. Així mateix, Lombardi també va voler esvair qualsevol tipus de dubte al voltant de la renúncia de Joseph Ratzinger. En aquest sentit, el portaveu de la Santa Seu va subratllar que no hi ha cap malaltia en curs que hagi influït en la decisió del papa emèrit i va destacar també la llibertat com la valentia que ha demostrat Ratzinger per deixar el seu pontificat.
Llibertat, valentia, lucidesa, senzillesa. Aquests són alguns dels adjectius amb els quals coincideixen tots els bisbes catalans en qualificar la decisió del ja papa emèrit. Per exemple, l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, assegurava que aquesta decisió posa en relleu la profunda espiritualitat de Joseph Ratzinger, la lucidesa amb què ha pres aquesta determinació i el seu gran amor a l'Església, a la qual ha volgut servir sempre amb la màxima entrega en els diversos ministeris que el Senyor li ha confiat.
Considero que aquesta decisió posa en relleu la profunda espiritualitat del Sant Pare, la lucidesa en què ha pres aquesta determinació i el seu gran amor a l'Església, a la qual ha volgut servir sempre amb la màxima dedicació i entrega en els diversos ministeris que el Senyor li ha confiat.
Segons Joseph Ratzinger, la seva renúncia no significa que torni a la seva vida privada, ja que quan va acceptar ser papa va decidir viure per sempre per al Senyor. Benet XVI va dir en la seva última audiència com a papa que no torna a la vida privada, a una vida de viatges, trobades, conferències, i que no abandona la creu, sinó que continua d'alguna manera amb el Senyor crucificat. Continua el servei en el recinte de Sant Pere.
En tot cas, no hem de patir. Ja ens ho assegurava també ara fa uns dies el degà del Col·legi Cardenalici, Angelo Sodano, quan pronosticava que el testimoni de Joseph Ratzinger continuarà amb el seu testimoni i amb la seva pregària. La renúncia del papa entesa com un gest d'humilitat és el tema que tractem avui en el setè i últim especial, el set, doncs, de Benet XVI. Hem seguit l'itinerari del set, doncs, de l'Esperit Sant i avui volem valorar el que connecta aquesta renúncia de Benet XVI amb el setè do, el del sant amor de Déu. I per fer-ho parlarem durant els propers minuts amb Josep Maria Martí Bonet. Ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel el delegat diocesà de Patrimoni Artístic de l'Arcabisbat de Barcelona i canonge de la catedral, Josep Maria Martí Bonet. Doctor Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Què és la renúncia d'un papa? Perquè em sembla que aquí hi ha algunes precisions que la diferencien del que és la dimissió d'un dirigent polític o el fet d'apartar-se d'un càrrec de responsabilitat.
Bé, jo el renunci del papa, tal com heu dit al principi, doncs és un signe, podríem dir, d'humilitat. Què vol dir l'humilitat? És caminar sempre en la veritat. La veritat és que, doncs, com papa, o com qualsevol persona humana, doncs arriba un moment de que doncs, no té les forces per tirar endavant, podríem dir, no? I, per tant, és reconèixer això. És simplement humilitat en el sentit de reconèixer la feblesa, podríem dir, d'una persona. I això està dintre de la normalitat, jo diria, en l'Església. Vull dir, si hem de mirar és ser sempre verídics i sempre autèntics, no? I sempre humils, en el sentit de que la humilitat és caminar, com deia Santa Teresa, en la veritat. I, per tant, doncs, el nostre papa doncs, ha fet un signe doncs, d'això, d'humilitat i d'autenticitat i de normalitat. Això, a veure, això és normal que els bisbes, ho estem veient en aquest temps, que els bisbes renuncien. El papa, com sabeu, doncs, accepta la renúncia dels bisbes i a la vegada també, doncs, amb alguns els diu, home, continueu un any més o dos anys més o tres anys més. Això cada dia ho feia el papa. I, per tant, és lògic que ell es devia pensar, bueno,
jo no puc renunciar.
Això és de sentir, per tant, és la normalitat. Podríem dir que és un gest que potser s'ha extralimitat bastant en el sentit de veure més coses de lo que hi ha. Simplement és això. El
una
que
possibilitat.
Deia molt bé, la humilitat. Uh-huh. O sigui, anar a la veritat autèntica, no?
La renúncia del papa sempre ha estat prevista. Ara portàvem, però, 600 anys sense ser testimonis d'una renúncia d'un papa.
Sí, jo he fet uns estudis, per exemple, doncs, que es demostra que hi ha 22 papes que han renunciat, o bé que els han fet renunciar, que això també es dona el cas. O sigui, hi ha un grup de papes que doncs, ells mateixos, doncs, lliurement, doncs, han renunciat. Per exemple, recordo el primer de tots, Sant Poncià. Doncs aquest papa doncs, va ser perseguit, va ser martiritzat, però va sortir en vida. I després el van castigar, perquè era cristià i perquè era papa, doncs el van castigar doncs, a que anés a les mines, que en deien. O sigui, que anés a Còrsega. I allà, esclar, no el podia fer de papa i, per tant, va renunciar. Sabem exactament que va renunciar. O sigui, hi ha uns papes, ben bé, potser uns 6 o 7, que van renunciant totalment lliurement. Hi ha altres que els han fet renunciar. Doncs, per exemple, doncs, recordo, per exemple, els emperadors alemanys, en el segle X, doncs volien que els papes doncs, siguessin reformats, que no hi hagués corrupció dintre del papat. I, per tant, hi havia algun papa, degut a les famílies doncs, romanes, doncs, hi havia algun papa que no caminava massa bé, podríem dir. I, per tant, doncs, els exigien que renunciessin. Així hi ha diversos papes que succeeix així. Igual com també hi ha alguns papes que renuncien després d'un cisma per la pau de l'Església, doncs diuen, bueno, doncs jo renuncio i així que es puguin elegir un nou papa, ni un cantó ni un altre, un nou papa.
Que no hi hagi dos papes, exacte.
I després n'hi ha uns altres, com, doncs, que, vull dir, que d'emperadors o de reis que han exigit que renunciïn, això n'hi ha bastants més, que són aquests grups, podríem dir, de papes que són violentment, doncs, impulsats a que renunciï.
Ara bé, la renúncia ha de ser lliure i actualment totes aquestes desviacions de l'ètica i del sentit comú no són previsibles, és a dir, no és previsible que tinguem ara un papa obligat a renunciar. L'actual és clar que no,
tot i el que es diu. Ara, en tot i això, aquest papa, l'ex-papa, ja, vull dir que ja no...
Papa emèrit, sí.
Emèrit, doncs ha donat un senyal de sentit comú. I això és un precedent. Evidentment que és un precedent. Vull dir que, escolteu, no és una excepció. Això és un precedent.
Tornarà a passar previsiblement aviat.
Home, pot ser. És clar que sí, com passa amb els bisbes. I en tota normalitat, doncs, veiem un bisbe doncs, que té 75 anys i diem mateix, doncs, escolta, doncs, suposo que renunciarà, doncs també el mateix pot passar amb el papa d'una manera diferent, perquè, esclar, el papa té dues coses molt característiques, que és, podríem dir, el pastor de tot el món, dels catòlics, i la vegada, per un altre cantó, doncs el papa doncs, només pot renunciar a l'Església, podríem dir, no amb un superior seu, no en té cap. Aquí hi ha, per exemple, la història de que alguns deien, home, potser és superior a ell el concili. Quan tots els bisbes de tot el món es reuneixen, aquesta és una autoritat, podríem dir, si passa alguna cosa amb el papa, doncs que es reuneixin tots els bisbes. I no els concilis, esclar, els concilis és molt important, perquè el concili és infal·lible, igual com el mateix papa, és una autoritat màxima. Però ni el concili realment està sobre del papa, sinó que el papa està sobre del concili. Això és evident, però mai hauria d'estar en contra del concili, evidentment.
Ara que parla vostè de la infal·libilitat del papa, que s'ha exercit molt poques vegades en els últims segles, està prevista per determinats casos, i evidentment des de la fe i des de l'adhesió a l'Església podem creure en aquesta infal·libilitat, s'ha comentat, ara Benet XVI deixa de ser infal·lible. Podem explicar una mica això? Perquè potser no és la persona la que és infal·lible, sinó l'autoritat, el ministeri.
No, evidentment que es pot dir ben clarament que no és infal·lible.
No és infal·lible. Ratzinger, Benet XVI, no és infal·lible.
L'ex-papa actual no és infal·lible.
Com a persona.
Ara, quan era papa, era infal·lible, perquè era el càrrec, podríem dir, o sigui, pel bé de l'Església, doncs es requereix un magisteri suprem. Però sempre, quan té el càrrec, si no el té, no, evidentment que no. No va amb la persona, sinó que va amb el càrrec.
Però aquesta infal·libilitat no és en tot el que fa, és en determinats casos.
Evidentment, alguns que els consideren doncs que el papa, doncs que tot el que diu, no, es pot equivocar. El mateix Benet XVI últimament va fer una equivocació per nosaltres, evident, que és doncs, dir doncs, que no, que allà en el pessebre no hi havia ni el bou ni la mula. Home, no és infal·lible, això. És una cosa, una opinió.
No és magisteri, exacte, és una opinió.
Ara, que, home, és interessant que ho digui el papa, i bueno, hi hem de tenir un cert respecte, però no, evidentment, com deies molt bé, l'actuació s'ha de... que consti explícitament de què parla ex-càtedra. O sigui, que del màxim nivell, podríem dir, del seu magisteri. Després, en aquest moment, ja dic que són molt pocs casos, com és el cas de l'Assumpció de la Mare de Déu, la Immaculada, per exemple, jo que també ara aquests dies he escrit alguna cosa d'un papa Bonifaci VIII, que diu que tota la criatura ha d'estar sotmesa al papa, no? S'ha d'interpretar, i això, diu, això és de fer, s'ha d'interpretar, de que no és pas, podríem dir, un domini sobre la persona, sinó allò que diu Jesucrist, et donaré les claus del regne i tot el que tinguis aquí a la terra, lliguis aquí a la terra, doncs quedarà lligat en el cel.
I el que deslliguis també quedarà deslligat al cel. Són les paraules de Jesús a Pere, que són una mica la fundació de l'Església, com l'entenem, l'Església de Jesucrist.
Del papat,
de la primacia de l'apòstol Pere, succeït pels papes, no? Pels papes que són primats de l'Església Universal. Sí, una última qüestió sobre la renúncia. Algunes persones han comentat que clar, amb la renúncia es trenca una mica, no només una tradició, sinó un principi també d'aquest diàleg de Jesús amb Pere, és a dir, que faci aquest servei tota la vida fins a la seva mort.
Però, escolta, home, és evident que hi ha, pot haver-hi una enfermedad que, vull dir, que el deixi fora.
O raons d'edat, o de no tenir forces, o el que sigui.
No podem deixar l'Església simplement, doncs, a l'atzar. No. A veure, el nostre senyor fa les coses ben fetes, home. No hem de fer aquests extrems tan estranys, no? Si un papa doncs, està malalt, doncs que es reconeixi, que ell ho reconeixi lliurement, ja està. I hi ha una nova elecció, com s'ha fet, amb tota normalitat. Escolta'm, no, penseu que no hi ha hagut ningú que hagi criticat de que hagi renunciat. Escolta, ha sigut una cosa molt acceptada.
Almenys de forma clara o manifesta, no s'ha criticat ni dintre ni fora de l'Església. Bé, avui amb Josep Maria Martí Bonet, delegat de Patrimoni Artístic de l'Arquebisbat de Barcelona, hem parlat de la renúncia. Un capítol breu ja per acabar sobre el conclave i l'elecció del nou papa. Com ho veu vostè? Serà un procés normal, ràpid? Sabem que hi ha hagut algun papa que ha trigat 3 anys a ser elegit, com va ser Gregori Desè l'any 1272.
Sí, però vaja... I inclús els van tancar en clau, d'aquí ve el nom de conclau, no?
Sí.
I a la vegada, doncs sí, va ser molt llarg i n'han hagut molts. Jo em dono la sensació de que no és que sigui, no serà curt com els anteriors.
Durarà
tampoc,
més de 2 dies.
Tampoc serà massa llarg. Jo crec que s'arribaran a entendre els cardenals, perquè és clar, per tenir el 75%, de vots, doncs es necessita que hi hagi...
Dos terços. No arriba al 75%, però són 2/3.
Sí, 2/3, exactament. Esclar, és molt, oi? I per tant, doncs, és molt important de que es posin d'acord, i per això aquests dies anteriors és molt important el que fan els cardenals, perquè es coneixen, perquè, esclar, si un ha de votar, doncs ha de conèixer qui vota. evidentment. I per tant, aquests dies, com va passar en temps de Joan Pau I, Joan Pau II, jo recordo que estava a Roma, doncs el cardenal Jubany, per exemple, doncs anava, doncs li interessava molt conèixer els diversos cardenals que ell havia, doncs, teoritzat de que serien, doncs, els papes, no? I per tant, conèixer-los personalment.
Moltes gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat. Demà li donem festa, per tant, ens retrobarem dimecres de la setmana vinent, si Déu vol. Molt bon dia.
Molt bé, molt bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Passat els 7 dons de Benet XVI i els hem connectat amb els 7 dons de l'Esperit Sant. La formació, la trajectòria i la teologia de Joseph Ratzinger, els missatges anteriors al pontificat, han estat vinculats al do de la saviesa. Els documents de Benet XVI, sobretot les encícliques, al do de l'enteniment. Les principals línies del pontificat de Benet XVI, al do del consell. Els principals problemes que ha afrontat Benet XVI com a papa, al do de la fortalesa. La visita del Sant Pare a Barcelona, el do de la ciència amb el que representa la Basílica de la Sagrada Família lligada a la fe. També el sisè do, el de la pietat, l'hem vinculat a l'obertura, a l'ecumenisme i al diàleg interreligiós de Benet XVI. I finalment la renúncia, el tema que acabem de tractar ara, vinculat, en aquest cas, al do del Sant Temor de Déu. Doncs expressem així el nostre desig que l'Esperit Sant, com va inspirar els cardenals ara fa 8 anys, que també inspiri i ajudi els que elegiran el proper papa.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
A qui compararé, doncs, la gent d'aquesta generació? A qui s'assemblen? Són com els nois que seuen a les places i es criden els uns als altres dient «Toquem la flauta i no balleu, cantem com plantes i no ploreu, perquè ha vingut Joan Baptista que no menja pa ni beu vi i dieu «Té el dimoni!» Ha vingut el fill de l'home que menja i beu i dieu «Aquí teniu!» un golut i un bebedor, amic de publicans i pecadors, però els fills de la saviesa acrediten tots que és justa. A Aquest fragment del capítol 7è de l'Evangeli de Lluc ens serveix avui de punt de partida en l'espai de matrimoni i família que compartim gràcies a la col·laboració dels equips de la Mare de Déu, avui amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Hola, bon dia a tots.
Hola, bon dia,
Ignasi.
Bé, avui parlem a partir de la paràbola dels nens que estan de mal humor. Aquest fragment és d'aquesta paràbola de l'Evangeli de Lluc.
Bueno, i per què estan de mal humor?
Això, per què els fills estan de mal humor a vegades a les famílies?
Bueno, i los papás també.
I els papás també.
Perquè aquí, com nos dice la parábola, tocaban la flauta i nadie bailaba, no les escuchaban. Entonces, esto, aprovechamos esta parábola para la sentada, o sea, nuestro diálogo conyugal, ¿no?
Seguim amb l'itinerari del diàleg
conyugal,
tan important.
Sí, 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 sí. Vamos a la tercera, que nos proponen los ENS, los equipos de la Mare de Déu. Bueno, y entonces nos podemos preguntar, en este caso, si, o por lo menos analizar, tú, si el otro, si tu pareja ha tocado la flauta y tú no has danzado. Entonces es una de las cosas que nos propone, ¿no? No tanto ver cómo no hemos respondido al llamado de la flauta del otro, ¿no? Y vemos que en los matrimonios siempre tenemos ejemplos de cuántas veces hemos estado sordos. Y otra de las preguntas que nos planteaba el esquema este de sentada es cómo hacer para responder mejor a las llamadas del otro en determinados casos, ¿no? Y también cómo he respondido a sus llamadas y cómo me he sentido yo también escuchado. Lo importante en esto es que al hacer el diálogo, que sabemos que lo hacemos en la presencia del Señor y que nos ha prometido no dejarnos solos, que el diálogo no se transforme en un echarnos en cara cosas, sino ver cómo realmente nos podemos ayudar para mejorar la relación.
Sí, Juan Carlos.
Habíamos visto en las entrevistas anteriores que la sentada es un punto de esfuerzo, es un elemento importante en la vida de los equipos. Indudablemente que la sentada ha sido una gran intuición del padre Caffarelli y de los primeros matrimonios que iniciaron la andadura de los equipos, y que esta intuición, a través de los años, ya llevamos más de 75 años de andadura de los equipos de Nuestra Señora, a través de los años ha ido aquilatando o ha ido conformando una dinámica determinada. Cuando traemos estas parábolas que nos han sugerido los propios equipos para ir desarrollando cada mes, vemos la importancia que tiene el hecho de esta especie de oración de a dos a la luz del Evangelio, con Jesús participando en las mismas. Por lo tanto, yo diría que para llegar al meollo de la cuestión, para ser capaces de dialogar positivamente en la pareja, tiene que hacerlo a partir de la luz que nos da el Evangelio, de como en este caso concreto, ¿no? En el que nos sugiere de que no hagamos oído sordo a lo que el otro nos está pidiendo o el mensaje que nos está enviando.
Última reflexión.
Sí, ¿cómo poner en cada uno de nosotros una mirada de benevolencia en la atención al otro? O sea, mirar al otro con la mirada de Jesús. Y no que el diálogo sea una ocasión de reproche, porque esto puede llegar a ser un infierno, ¿no? Más vale callarse para eso.
Si entonces comencem a retreure'ns les coses que un fa i l'altre, no anem enlloc. En qualsevol cas, el diàleg és molt important. És molt important seure la parella a parlar. És escoltat, en primer lloc, el Senyor, com ens podem omplir de la seva llum i del seu amor. I és escoltat a les persones que tenim al nostre voltant, com les podrem comprendre i les podrem transmetre aquesta llum i aquest amor. Aprendre a parlar és un bon propòsit per una nova etapa que en aquest temps de Quaresma els matrimonis també es poden marcar o proposar de viure. Moltes gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada, per haver-nos parlat avui una vegada més de diàleg a partir d'aquest fragment evangèlic tan interessant. Bon dia, fins la propera.
Bon dia,
la pròxima.
I ara donem pas al programa La vida en solfa amb l'Oriol Casals i el patrocini de la Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel.
radioestel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment. Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ara, a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en la llet Ram, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 85 cèntims.
Si en compres dos, el segon et surt a només 26 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa, un dia més, biografies musicals anònimes, però apassionades, com la de la nostra protagonista d'avui, la Núria Via, una entusiasta de la sardana que actualment es dedica, com diu ella, a anar de plecs.
Els nostres protagonistes d'avui.
Núria Via Estapé, tinc 62 anys i soc de Barcelona. Bé, jo diria que sóc una entusiasta de les sardanes perquè per mi signifiquen molt, tant musicalment com de sentiments.
Coneguem la seva història musical.
A casa sempre hem estat molt vinculats amb la música en general. Òpera, la meva, tinc una tia que és molt mozartiana i sempre ens ha fet, inclús ens feia cantar, no?, per fer-nos entonar i ensenyar-nos una mica. I ens ensenyaven cançons, sobretot d'aquí, vull dir catalanes, cançons tradicionals. Recordo una que cantava la mare, que era de la Mare de Déu quan era xiqueta, per exemple. Sempre ens la cantava i quan ens anàvem a dormir. Tocaven cap instrument, però sempre els havia agradat molt la música i llavors ens ho transmetien a mi i als meus germans. No? Ens feien escoltar, la ràdio en aquell moment, molta ràdio, i després, més endavant, ja vam comprar un tocadiscos i llavors, doncs, amb discos d'aquells petits, els microsurco. Després la meva tia, perquè feia viatges a França, i ens portava discos de cançons infantils franceses, i jo d'aquestes cançons me'n recordo de moltes, no? Del Frère Jacques, de tots aquests tipus de cançons. Mira, jo el record així primer de sardanes el tinc amb l'avi, perquè en aquella època, doncs, la veritat és que no se'n sentien masses de sardanes. Aleshores, a casa, l'avi sentat en el seu balancí em feia puntejar i em feia sentir unes sardanes que no sé si era la BBC o no sé d'on te treia una emissora, que els diumenges al dematí en tocaven una o dues de sardanes. El record el tinc allà, bàsicament. El que passa que després, siguem petits, que l'àvia era de Sant Feliu, de Guíxols, i anàvem a estiuejar. Cada estiu ens passàvem 3 mesos allà. I a Sant Feliu sí que en tocaven de sardanes, sobretot per la festa major. I l'àvia ens hi portava perquè n'aprenguéssim. I pràcticament aprendre a ballar sardanes, així al carrer, va ser a Sant Feliu. ja més jove, jo vaig entrar en un agrupament escolta i també era una època de molt escoltar la música folk de tot arreu, d'Estats Units, sobretot, no? Joan Baez i tota aquesta gent. I aleshores pues, vaig estar també pues, molts anys escoltant aquest tipus de música, no? També.
Acosteu-vos, bona gent, vingueu d'on vingueu. Vosaltres que us adoneu de l'aigua que va pujant. Aviat us podreu ofegar. Si creieu que val la pena la vida i us voleu salvar, apreneu a nedar aviat o us ofegareu, perquè els temps estan canviant.
A la gent es cantava moltíssim i sí que tenia amigues que elles sí que tocaven bàsicament guitarra. Llavors, sempre quan anàvem d'excursió, perquè, esclar, evidentment, doncs, anàvem d'excursió, estava molt vinculada a la música, sempre amb nosaltres, i sempre cantàvem.
Cal tenir els ulls oberts i canviar si canvia el món. No correu tampoc massa, la ruleta està girant. Ningú no pot saber lloc on pararà. Vigileu!
Sí, sí, amb tenda, o inclús en cases de pagès de, que et deixaven dormir en els pallers. Llavors, aquella època, vull dir, anaves a una casa pagès i deies, venim a dormir, et deixaven. Sí, et deixaven, aneu a dormir a la pallissa. Al principi eren agrupaments de nois i de noies, separat, no fèiem coeducació. Llavors, el que es va començar a fer en la meva etapa era que fèiem activitats amb agrupaments de nois, o sigui, però activitats no d'anar d'excursió i tot això.
Els endarrerits són els que ho perdran tot. Deixeu el vostre vell camí, ja no serveix. No sentiu aquest vent que us trenca els vidres i fa trontollar les parets. És que els temps estan canviant.
Tornant d'excursió anaven sempre a Sant Jaume. Que llavors a Sant Jaume, els diumenges a la tarda, a la plaça Sant Jaume em refereixo, feien sardanes. I llavors els excursionistes, quan tornàvem, anàvem a la plaça Sant Jaume a ballar sardanes. Amb les motxilles i tot, amb xiruques i tot. I bueno, era com una mica reivindicació, no? També. Era un moviment una mica reivindicatiu, doncs, de la nostra cultura.
Els vostres fills i les vostres filles ja parlen diferent. No poseu més obstacles als nostres camins nous pel sol fet que vosaltres no podeu seguir el nostre pas, perquè els temps estan canviant.
Precisament va ser amb una sortida que havíem fet d'excursió fora, cap a la província de Tarragona concretament, i aleshores al tornar ens vam assabentar que hi havia sardanes a Tarragona i vam dir, bueno, doncs mira, agafem el tren i en lloc de baixar, anar directes a Barcelona, baixem a Tarragona, anem a ballar sardanes i tornem cap a Barcelona. No? I mira, i en allà resulta que vam conèixer un grup de gent que sí que ballava sardanes, però amb colla, per concurs del campionat, i ens van engrescar per entrar a la colla. Canvies telèfons, etcètera, etcètera. Vam anar-hi amb una altra amiga meva i patam, ens vam fitxar per la colla. Que jo encara vaig estar un any ben bé fent les dues coses. Estant a l'agrupament i a més anava amb la colla de sardanes. La colla de sardanes va guanyar, sí, sí, sí. Cada colla té el seu estil de ballar. I, esclar, ballem amb una rotllana 12 persones i s'ha de ballar igual. Per tant, requereix moltes hores d'assaig, la voluntat de voler-ho fer bé, no? Aleshores, doncs, què passa? Doncs, bueno, això és com el futbol, no? Et van fitxant les colles millors. Si tu ets un bon dansaire, doncs sempre hi ha aquella colla que es fixa, oi, mira aquesta persona, noia, noia. Ostres, mira, aquest podria anar molt bé per la colla, per l'alçada, perquè, és clar, hi ha colles que millor doncs, són persones molt altes, i clar, si jo soc baixeta, doncs no puc anar-hi pas a ballar, perquè desentono, no? Per dir-ho, no perquè no en sàpiga. Però, clar, també hi ha la part física, no? L'estètica, no? Per dir-ho d'alguna manera. Clar, tu pots ballar doncs, el que et surt, però l'altra cosa és interpretar la música que es toca. Es balla igual d'aparença, però la tècnica s'ha d'adquirir. Això mateix, el que en sabem, fer la més prim i vas buscant doncs, sempre aquell punt de millora i en el fons et satisfà, no? El teu esperit, la teva ànima et fa superar mil coses, no? I si tens la voluntat de fer-ho, doncs tot això penso que és enriquidor. El meu marit també és ballador de sardanes. Ens vam conèixer, amb una de les colles, eh? I, bueno, ens hem casat, hem tingut dos fills. Aleshores, clar, què passa? A l'etapa que tens fills, l'obligació i responsabilitat és bàsicament cap als fills. Per desgràcia meva, no n'he tingut cap que hagi sortit sardanista, però tots dos en saben de ballar sardanes. Almenys en saben, no? I aleshores, doncs, esclar, aquesta època, evidentment, han estat una pila d'anys de que doncs, estàs dedicada, bàsicament, doncs, a la família en aquest sentit, no? Però després, un cop els nois ja s'han fet grans, doncs tornes a tenir una certa llibertat per dir, hòstima, reprenc una mica tot això que a mi m'entusiasma, no? I així ho hem fet. Jo, bàsicament, vaig molt doncs, a plec. Que plec significa que són ballades que es fan a tot Catalunya i que cada població organitza normalment cada any el seu aplec de sardanes. A vegades pot coincidir amb la festa major i d'altres vegades doncs, no. De plec, normalment, doncs no és de concurs. És senzillament, doncs passes un dia amb una població, vas amb tota una sèrie de persones que us heu conegut, on és una colla oberta, no? Vull dir que un dia balles amb un, un altre dia balles amb d'altres, o uns no poden venir, els altres sí, sobre la marxa, no? Per dir d'alguna manera. I aleshores passes el dia a la plec, bàsicament. I aleshores, a les ballades d'aquí a Barcelona, també anem a ballar. Doncs a la catedral, els dissabtes a la tarda, és un punt de trobada de molta gent que acudeixes sempre que pots. I es balla normalment, doncs, allà llavors doncs, fas la gullana i balles, xerres de mil coses, et comuniques, intercanvies opinions de tota vena, no sé, és socialitzar-se, això mateix. I estar en contacte doncs, amb tot això, no? Jo la sardana per mi és molt enriquidora i la veritat és que a mi sempre m'ha ajudat la sardana. T'abadeixes de les coses, inclús dels problemes que puguis tenir, perquè en la vida tots en tenim de problemes. És com dir, oh, és com una bocanada d'aire fresc. Vas a la plaça, balles a la sardana, t'oblides de tot i estàs per la música, balles, fas gimnàsia, fas tot. És que és així. Jo t'asseguro que moments que vas amb una certa freqüència em noto molt més àgil, físicament et parlo, i més forta, inclús, perquè esclar, no deixes de fer un exercici que és cansat, eh? Pensis que dius, oh, braços, cama, esquena, fas molt exercici. Vull dir-te que, escolta'm, val la pena, tu.
La nostra dansa, la sardana, té unes característiques que la fan també molt apropiada per un envelliment actiu.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Hi ha un avantatge que té ballar sardanes, és que es fa en grup, es treballa en un cercle, la qual cosa és important, es treballa la lateralitat, a dreta, a esquerra, diferents moviments, i com tots els espais, diguem, on es mou el cos d'una manera rítmica, doncs hem de prendre uns passos, la memòria, hem de comptar, hem de seguir un ritme, treballem en conjunt, amb un grup amb el qual estem formant o fent una figura. És una manera de moure el cos, de trobar doncs, una excusa per fer una miqueta d'exercici, de moviment, i sempre és molt més gratificant fer-ho amb música que doncs, fer-ho d'una manera més freda, com pot ser en un gimnàs o en un lloc que simplement hagis de moure 50 vegades el braç, no? Aquí hi ha una motivació, que és que la música doncs, et porta, t'estimula i t'emociona. Emocional, perquè la música sempre és emocional, és emotiva o toca l'emoció, i perquè, a més, hi ha una qüestió, diguem-ne, més doncs, de la terra, de la identitat, exacte, allò que realment et toca, dius, això és meu, forma part de la meva cultura.
Thank you.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I finalment, dos suggeriments musicals de la Núria Via de Barcelona.
Trio la flauta màgica de Mozart. Tota ella. No, tota no, clar. La Pamina, m'inclino per aquesta. Doncs això, aquesta àrea. L'àrea de la Pamina. A veure, a mi l'òpera m'agrada, no hi entenc massa. El que passa que jo tinc una tieta, que ja és gran, que és molt entusiasta de l'òpera, i aleshores, d'alguna manera, sempre m'ha transmès aquesta música, i amb Mozart especialment. Perquè jo la trobo que és una música senzilla, però amb molta sensibilitat. Jo suposo, que deu ser doncs, de la manera que composava Mozart, no? Una cosa probablement difícil és senzilla i que flueix, saps? I, no sé, potser doncs, degut al meu esperit musical, diguem-ne d'alguna manera, que no tinc una formació jo musical perquè no la tinc, m'arriba. I aleshores ho he disfrutat sempre també, saps? Una vegada l'he vista només, una. Fa molt de temps al Liceu. Ah, va ser molt emocionant. Sardanes, bueno, jo n'hi ha una que m'agrada molt, i que és una sardana d'aquelles que dius, el dia que em mori vull que me la toqui, que és l'Aplec de Tardor. Que m'inspira moltíssim, és molt bonica. Per començar havia estat una colla, que és la colla de Tardor, però no perquè estigui dedicada a la colla ni res. És un molt bon record que tinc de la colla de Tardor, també. I és una sardana que musicalment li trobo tots els matisos, tots els matisos d'una sardana. Doncs des de la sensibilitat, l'alegria, la tristesa, el que genera, no?, aquesta sardana, els diferents motius d'aquesta sardana, i m'agrada molt. Jo disfruto molt sentint alguns solistes posant atenció. Jo sóc molt entusiasta dels fiscorns, a mi m'agrada molt el fiscorn. No sé, perquè és profund, el fiscorn. El fiscorn és un instrument de vent i metall. Aleshores, és un instrument, no és un trombó, perquè el trombó és llarg i estret. El fiscorn és més rebessut, per dir-ho manera. És curt i rebessudet, ell, no? És de la família, però la trompeta és més aguda. El fiscorn és un so més baix, més profund, i és difícil de tocar, també. La trompeta també és un instrument difícil, eh? Jo penso que la música és, d'entrada, és absolutament necessària que tothom, d'alguna manera o una altra, s'entusiasmés per la música, sigui quina sigui la música, no? Perquè et transmet moltes coses i et fa evolucionar i et fa pensar en moltes altres, no? És absolutament necessària. Jo penso que per la salut mental i d'esperit d'una persona, tu. Per mi ho ha sigut.
Anar de plecs o anar a ballades de sardanes és, a part d'un exercici i d'una trobada social, una manera també de mantenir viva la nostra cultura i oferir-la a les següents generacions. Ballant sardanes, posem el país en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ara, les millors ofertes són a Hipercor.
Com ara les paelles Kit Collection, aptes per tots els focs des de 7,95 euros la unitat.
I recorda que tens més de 2.500 articles amb la segona unitat al 70%.
A Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Aquests dies regalem dos forfets per esquiar a Gran Valira, Andorra. Si voleu aquests forfets, l'únic que heu de fer és trucar-nos ara al 93 409 2772. Des d'ara podeu trucar-nos al 93 409 2772 i guanyareu dos forfets per esquiar a Gran Valira. Us hem acompanyat des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.